Les dues obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Avui és dijous i torna a ser dia de partit per al centre d'esports. Però en tot just una setmana moltes coses han canviat. Gairebé no fa falta ni repassar-ho. 7 punts dels últims 9, la bona ratxa defensiva, l'ofensiva i amb la confiança més ferma que mai per encarar el duel contra l'Almeria. Potser avui s'acaba aquesta petita bona ratxa. Potser l'Almeria és millor, guanya els 3 punts i tocarà passar pàgina ràpidament. Però no em direu que s'afronta el partit amb una certa tranquil·litat que no havíem tingut fins ara. I no podem presumir de res, no oblidem que el Sabadell, tot i tenir partits pendents com el d'avui, està encara en zona de descens, però és inevitable tenir uns sentiments diferents als dels últims dies. I si es donés un mal resultat, un cop més i menys avui, no ens haurien de posar les mans al cap. L'Almeria és un tros d'equip amb una injecció econòmica al darrere que avui analitzarem en profunditat. La gran motivació d'avui és que, sumant 3 punts, el centre d'esports sortiria del descens per primer cop des de la jornada 1. Tant de bo!
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González de les vies de so, arrenquem.
Es comenta la recepció.
Repassarem l'última hora abans del Sabadell-Almeria d'aquesta tarda i tindreu la dosi habitual d'estadístiques. També parlarem amb la gent del futbol territorial per veure com estan afrontant aquests dies tan complicats. Tindrem, a més, un farcit bloc poliesportiu amb waterpolo, amb vol, futbol, sala i ciclisme.
I fora de l'hotel?
El Barcelona supera per la mínima 2-1 el Dinamo de Kiev i reafirma el liderat en el seu grup de la Champions amb 9 punts de 9 possibles. El Sevilla va ser capaç de remuntar d'altra banda un 0-2 en contra el Krasnodar i es va endur el triomf per 3-2. Els altres resultats de la jornada van ser els següents: Istanbul 2, Manchester United 1, Zenit 1, Lazio 1, Ferencváros 1, Juve 4, Bruges 0, Dortmund 3, Chelsea 3, Rennes 0 i Leipzig 2, PSG 1. Avui serà el torn de l'Europa League, també tercera jornada, quan faltin 5 minuts per les 7, Real Sociedad AZ i Omonia Granada, i a les 9, Villarreal Maccabi Tel Aviv. I Iker Lecuona no podrà córrer el Gran Premi d'Europa de motociclisme. El pilot, tot i donar negatiu, ha de restar en quarantena durant 10 dies per haver estat en contacte estret amb un positiu.
I a les xarxes socials.
Un tuit de l'exentrenador del club Xava Gómez amb el següent text: la gente se ha acostumbrado a denominar a la inmensa mayoría de deportes deportes minoritarios. A mí me gusta más, a los que lo son, llamarlos deportes olímpicos. La capitana de l'Astralpul, Maika García, l'ha citat amunt, totalmente de acuerdo.
De quin partit no estarem pendents?
Superliga de la República Democràtica del Congo en joc en aquests moments el partit entre el Dauphins Noir, és a dir, els Dauphins Negres, davant el fill de Mufasa, el Simba Futbol Club.
Avui celebra el seu aniversari.
27 anys fa avui Juan Diego Molina Stoichkov, l'atacant del Sabadell cedit pel Mallorca. La millor manera de celebrar-lo seria, sens dubte, que avui tornés a veure porteria. Felicitats per ell!
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts per sobre de les dues del migdia, per tant estem a menys de 5 hores perquè arrenqui el Sabadell-Almeria d'avui. Sergi Garcés, com estem? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Si recordes, la setmana passada t'expressava com em sentia abans del Sabadell-Leganés i vas qualificar els meus sentiments com de barroer, perquè et vaig dir que estava amb molta por, però amb altres paraules ho vaig dir.
Perquè se te'n va anar de les mans, no?
No sé si ho recordes, però també t'he de dir que després d'aquest 7-9 del Sabadell en l'última setmana, no sé tu, però jo almenys afronto aquest partit una mica més tranquil. Al final, potser el Sabadell acaba perdent i acaba amb males sensacions, esperem que no, però com a mínim, en les hores prèvies, això, una mica més de tranquil·litat, no?
Home, els resultats al final és el que provoquen, els bons resultats, no els resultats així sense adjectiu. Els bons resultats ja ho tenen, això, que fa que tot plegat es calmi una miqueta. O sigui, vam pensar, ho deia ahir el míster en roda de premsa, el Toni Hidalgo, l'angoixa, encara que no ho vulguis dir quan ho estàs vivint perquè no vulguis alarmar ningú, l'angoixa existent, ara diguem-ne que, amb certa precaució, perquè el Sabadell ni molt menys ha rematat la feina, ja ens agradaria, li queda molta feina encara per fer, però sí que, evidentment, aquest 7 de 9 de les últimes setmanes, 10 dies, mal comptats des de Saragossa, provoquen un escenari o porten a tenir davant un escenari molt diferent, molt més planer.
Sens dubte. Sergi, abans d'entrar a analitzar l'última hora d'aquest Sabadell-Almeria, abans de fer aquest últim anàlisi, deixa'm que intenti posar una miqueta de llum sobre la situació general de la Lliga Smartbank des d'un punt de vista arlequinat, perquè amb tants horaris, jornades intersemanals, que si ara es pot jugar divendres, dilluns, ara coneixem un àrbitre, crec que hi ha una mica de descontrol, eh? Ho intento, Sergi? Aquests dies, què es recupera? Recordem que, en total, en el que duem de Lliga, s'han ajornat 6 partits. 2 de la primera jornada, 2 de la segona, que són els corresponents als equips que van jugar el play-off d'ascens la temporada passada, més els 2 partits de l'Alcorcón amb els seus famosos casos positius. Aquests dies es recuperen els partits de la jornada 1, que són el Zaragoza 2, Girona 2 d'ahir, i avui el Sabadell-Almeria. I també recuperem a l'Alcorcón Ponferradina, que és el primer dels partits ajornats dels madrilenys pels casos positius. Quedaran pendents els duels de la segona jornada, Almeria-Zaragoza i Girona-Logroñés, i el segon dels ajornats de l'Alcorcón, l'Alcorcón-Sabadell, que tots coneixeu com va anar la història. Tots aquests tres partits no tenen data, però avui, i entre ell i avui, hem recuperat aquests tres partits. Què vull dir amb això? I no sé si m'he explicat bé, Sergi, però que al final, quan tu miraves la classificació, havies de posar molts asteriscos, en alguns equips dos, en alguns un, que no acaba de quedar clar. No es recuperaran totes les jornades, però un cop es disputin els dos partits d'aquesta tarda, aquest Sabadell-Almeria i el Corcón-Ponferradina, sí que veurem potser una classificació ja més real.
Sí, en el pitjor dels casos, i ara tiro de molta memòria, hi haurà 6 equips que ens faltarà un partit. Uh-huh. Per tant, ja no hi haurà, com dius, aquest trasbals d'alguns dos, altres ja han jugat tot, els de dalt, com un dia amb l'Adri feia aquí un informe de, casualment o no, els equips de la part alta ja havien jugat tots els seus compromisos en contra dels que encara portaven algun rèdit per darrere. També és obvi, si has jugat menys punts, tens menys possibilitats d'estar lluitant contra espanyols, Sporting, encara que aquests porten a sobre una velocitat de creuer prou important. Però sí, com a mínim, com dius, ara quedarà 6 asteriscos, però bastant més lògic, tot plegat, o com a mínim bastant més ordenadet, encara que ja ens agradaria, com a mínim per la part del centre d'esports, que ja estigués ordenat del tot. De fet, ara fèiem càlculs fa un moment a la redacció amb el Pau Vituri i comencem a intuir que aquest Sabadell-Alcorcón, ves que no comencis a planificar-ho o a agendar-ho per al gener del 2021, perquè és que el novembre ve molt carregat, però és que el desembre ve molt carregat també. I jo no li acabo de veure espai a les dates o a la possible data on encabir, com dèiem, aquest Sabadell-Alcorcón.
M'ho deixes en safata, Sergi, perquè en segon lloc, abans d'entrar a repassar aquest Sabadell-Almeria, t'anava a repassar tota la bateria d'horaris que hem conegut en les últimes hores i que ha donat a conèixer la Lliga. Pel que fa al Sabadell, a més d'aquest Sabadell-Almeria d'avui, el diumenge a les 2, Sabadell-Màlaga, corresponent a la jornada 11. La següent setmana, diumenge 15, a 6:45, jornada 12, Logroñés-Sabadell. Sabadell-Les Palmes, jornada 13, diumenge 22 a les 2 del migdia. A partir d'aquí tornarem a les jornades intersemanals. Sporting Sabadell, jornada 14, dimecres 25 a les 7 del vespre. I Sabadell-Fuenlabrada, jornada 15, dissabte 28 a les 4 de la tarda. La Lliga ha donat a conèixer els horaris de totes les jornades del mes de novembre i, com deia Sergi, aquest Sabadell-Alcorcón ja veurem quan es juga, perquè si seguim una certa lògica, i l'altre dia també ho parlàvem a la redacció, si la Lliga ha donat a conèixer aquests horaris, sorprendria, tot i que de la Lliga ens podem esperar qualsevol cosa, que ara es programés un partit abans dels horaris que ja coneixem. Per tant, aquest Sabadell-Alcorcón intuïm que hauria de ser posterior al mes de novembre. Al mes de desembre només queda una setmana lliure entre setmana, la que va del 6 al 13. La resta tindrem o jornades de Lliga intersemanals o el partit de Copa del Rei. Per tant, podríem esperar que el Sabadell-Alcorcón no el veiéssim fins ben entrat el 2021.
Sí, com dius, només hi ha aquesta data lliure, per dir-ho així, aquesta setmana que deixa encara el dimecres, dijous o dimarts, encara el deixa alliberat, perquè, si algú va despistat, com dius, comença la Copa. I la setmana del 15 tenim Copa del Rei just abans de l'aturada nadalenca, que, si no vaig errat, parlo de molta memòria, serà contra el Castelló, en l'últim partit del 2020, abans d'anar a Girona a jugar el primer partit del 2021. Per tant, com dius, o és aquella setmana que veurem, perquè el Sabadell i tots els equips, però el Sabadell en concret o l'Alcorcón, vindran de tenir el calendari molt carregat. No sé si la Lliga carregarà un partit més tan seguit, tan apretadet, si no ens anirem al gener, que de moment, copes a banda, està una mica esponjat, de moment. No sé si amb la Copa s'acabarà de carregar tot plegat. Al cap i al fi, el calendari ve tan atapeït que és molt difícil aquest any, perquè els 42 partits de Lliga, que aquests ja són intocables, per dir-ho així, s'ha començat més tard del que és habitual. Habitualment comença a meitat d'agost i aquest any s'ha fet a meitat de setembre, i en canvi per darrere s'intentarà tancar igual. Per tant, és que va tot condensat. Només falta això, casos de Covid, que també era previsible que passés alguna cosa, que encara ho fa més embolicat tot això.
Per aquesta qüestió de la Covid, jo pensava que el Sabadell i el Corcón intentarien allò reprogramar-lo el més aviat possible per treure's aquest fet de sobre. Però bé, veurem al final quan es juga aquest Sabadell i el Corcón. Tornem al present. Avui a les 7, Sabadell i Almeria, com diem, es comencen a posar al dia aquests dos equips que tenen dues jornades pendents, i com deia en Sergi, al final és un partit molt complicat per al Centre d'Esport Sabadell, que està ara mateix, jo diria, finalitzant aquest segon Tourmalet, perquè va visitar la Romareda, va rebre el Leganés un ex-primera, van al sempre tan complicat camp de la Ponferradina, i ara reps a un Almeria que se suposa que és un candidat també a jugar al play-off.
Sí, i ho remataràs diumenge, per dir-ho així, contra el Màlaga, que en teoria tothom donava per fet que el Màlaga havia de ser un equip molt tendre aquest any, amb aquesta sanció del límit salarial que li ha baixat moltíssim el pressupost, molta gent del planter formant part d'aquesta primera plantilla del conjunt malagueny, però noi, mires els resultats i la veritat és que amb algun que altre altibaix, però estan fent de moment un paper molt i molt sorprenent en positiu al conjunt del Màlaga, insisteixo, des d'aquesta perspectiva que semblava que havia de ser una ventafocs gairebé dintre d'una autèntica munió d'equips que són transatlàntics, com és aquest Almeria, que per contra, és veritat que li falten partits, però per contra, el tantom aquest Almeria, que bé, d'aquí de seguida en parlem de l'Almeria, que té la partalla que es diu en aquests casos. Vols que sentim una miqueta més d'Hidalgo? Ahir hi havia roda de premsa del míster, però ens hem reservat alguna de les joies que va deixar en roda de premsa el tècnic Arlequinat.
Vinga.
Per anar fent boca una miqueta, eh? Sobretot, mira, la primera és molt esportiva. L'estil de joc, quin Almeria espera avui Antonio Hidalgo trobar-se a l'estadi?
És un equip que monopolitza la pilota, eh? Té percentatges altíssims de pilota durant tots els partits. I serà difícil aquesta faceta, perquè tenen moltíssims jugadors de moltíssima qualitat, els perfils de jugadors que posen al camp és per això, i bueno, hem d'analitzar i tenir aquesta tranquil·litat, aquesta pausa, i evidentment nosaltres també la volem tenir.
Doncs sí, un Almeria que es caracteritza això per tenir la possessió, i després a les estadístiques ho repassarem més àmpliament, però efectivament jo us podem dir que el conjunt andalús és un dels equips que els agrada tenir la pilota durant els partits. Sergi, el Sabadell, ho dèiem, arriba amb aquesta bona dinàmica, el moment més dolç de la temporada, 7 punts dels últims 9, i a més, amb l'al·licient avui, amb aquesta motivació que si guanyes surts del descens.
Sí, ahir deia el míster que és anecdòtic, potser, que la classificació sí però no, però no ens enganyem. Igual que ara ha aparegut el concepte angoixa, que fa 3 setmanes ningú no en volia parlar obertament, és evident que ara no mires la classificació perquè no t'interessa. La classificació es mira totes les setmanes i tu saps, i els jugadors és evident que ho saben, com el cos tècnic, i són conscients que avui, fent la feina, guanyant, l'equip surt de la zona del descens directe, i ni que no sigui definitiu, ni que quedi molta lliga, ni que hi hagi moltes jornades per endavant, no és el mateix veure't en vermell, per dir-ho. O sigui, ara els que tenim més edat, allò que passava abans amb el teletext, quan estaves en groc anava bé la cosa, quan estaves en vermell és que la cosa perillava. Doncs veure't en vermell no és bona notícia en això del futbol. Bromes al marge, és un al·licient que hi ha contra un equip molt potent, però molt potent, Sergi, en tots els sentits. Un equip que és molt dur esportivament, però perquè darrere té un coixí econòmic que també li dona aquest punt de fortalesa. Ja ho va ser la temporada passada, es van quedar els almeriencs a les portes de l'ascens a primera divisió, i diguem-ne que els diners àrabs, que són els del seu grup inversor darrere, en aquest cas el jeque que hi ha darrere, que controla el capital d'aquesta Unió Deportiva Almeria, ha tornat a fer aposta. De seguida tens aquí un informe preparat que ho demostrarà
ja veuràs.
Amb escreix, però bé, ahir Antonio Hidalgo també, de manera molt sutil, molt fina, però també va fer referència a ell, al tanto que estem jugant, allò que deia abans, contra autèntics transatlàntics.
De vegades no som conscients del potencial que tenen alguns equips en aquesta categoria. Jo crec que ha gastat segurament més calés que algun equip de primera divisió, però això no quita que nosaltres hem preparat bé el partit, hem tingut el temps suficient per analitzar tot el que volem, contrarrestar la seva idea, que és una idea de molta possessió de pilota. Segurament en aquesta faceta és l'equip, el millor equip de la Lliga. Hem d'entendre totes aquestes situacions, però a la mateixa vegada hem d'intentar penalitzar-los en els seus punts febles.
A l'hotel suís d'ahir, Sergi, el Pau Vituri deia: demà amb el Sergi Parc ja veuràs que farem un informe analitzant tota la injecció econòmica que té al darrere de la Almeria. I jo vaig dir: sí, Pau, doncs si tu promets això en un programa que no presentaràs tu demà, doncs t'ho curres tu i ja t'ho muntes tu. I efectivament, avui, Sergi, el Pau l'hem tingut treballant de valent.
Bueno,
ja dic jo que sí. Ja
deixa-ho en treballar, no posis tanta història.
Treballant de valent, que porta uns dies el Pau, la veritat que és per aplaudir-lo, eh? També ens ha costat, i ho escoltarem després, les estadístiques també amb dades molt curioses, però abans, aquest informe que ens ha preparat el Pau Vituri sobre tots aquests diners que mou l'Almeria.
Arvin Appià, 8 milions i mig d'euros. Darwin Núñez, 100 milions d'euros. Lucas Robertone, 6 milions 400.000 euros. Omar Sadik, 5 milions ampliables a 10 amb variables. José Carlos Lazo, 4 milions d'euros. Juan Gutiérrez, 3 milions d'euros. Cristian Olivera, 2 milions d'euros. Nicola Maras, 1 milió 300.000 euros. L'artífex de tot això té nom i cognom ben llarg: Turki bin Abdul Mohsen bin Abdul Latif al-Sheikh, i ha revolucionat el futbol espanyol en qüestió d'un any i tres mesos. L'agost del 2019, aquest assessor de la Cort Reial de l'Aràbia Saudita i president de l'Autoritat de l'Entreteniment va comprar el 96% de les accions de la Unió Deportiva Almeria per 20 milions d'euros, més el 7% que arrossegava de deute a l'entitat. Des d'aleshores, i a cop de talonari, ha trencat gairebé tots els registres que existien a l'ara anomenada Lliga Smartbank. L'estiu passat, l'equip de treball de Turki al-Sheikh va deixar clares les seves intencions en només un mes de mercat: 8 milions i mig d'euros al Nottingham Forest per un jove extrem neerlandès nacionalitzat anglès de només 18 anys anomenat Arvin Appià, i també 7 milions d'euros al Peñarol uruguaià per un davanter de 20 anys anomenat Darwin Núñez. Els dos fitxatges més cars de la història de la categoria, només per darrere dels 10 milions d'euros que va pagar l'any 2008 al Real Zaragoza al Milan pel punta brasiler Ricardo Oliveira. Un any més tard, Appià segueix a l'entitat i Darwin s'ha convertit en la venda més cara de sempre a segona divisió: 24 milions d'euros al Benfica, un 20% corresponen a Peñarol, això sí, que superen els 22,5 que va ingressar l'Atlético de Madrid del Chelsea per un tal Jimmy Floyd Hasselbaink l'any 2000, el del descens matalasser a l'infern. I wanna be a billionaire so fucking bad. By all of the things I never had. Gràcies a aquests moviments de l'Almeria, la Lliga Smartbank porta dues temporades absolutament de rècord. Mai s'havien gastat tants diners en traspassos a la segona màxima categoria del futbol espanyol. La 2019-2020, en total, va tenir una despesa de 44,6 milions d'euros, 21 dels quals corresponen als indàlics. L'Almeria, atenció, va invertir més en reforços que 11 clubs de primera divisió. Enguany, en plena pandèmia, s'han gastat 10 milions menys a segona divisió, 34,2 en total. Però l'Almeria ha tornat a ser el protagonista absolut, gràcies en part a la venda de Darwin Núñez, pagant en total 22,1 milions d'euros en fitxatges, un més que l'any passat. Traduït d'una altra manera, gairebé 2 de cada 3 euros gastats en aquest mercat d'estiu han anat a càrrec del Sheikh Turki. I encara més atenció, en tot el futbol espanyol, l'Almeria ocupa el 5è lloc del rànquing, més que 16 equips de primera, inclòs el Real Madrid. Només Barça, Atlético, Sevilla i Villarreal s'han deixat més calés que l'Almeria. I curiositat, el filial blaugrana, a segona B, és el 8è en aquesta classificació. Segons el portal web transfermarket.es, la plantilla d'enguany de l'Almeria és la segona de segona divisió amb un valor de mercat més alt, 50,8 milions d'euros pels 81,1 de l'Espanyol. El Sabadell, per fer-nos a la idea, és en penúltim amb 7,4 milions. En total, i des de l'arribada del Sheikh, l'Almeria s'ha gastat 43,1 milions d'euros en 20 jugadors i només, entre moltes cometes aquest només, n'ha ingressat 29,4 per 6 futbolistes. El balanç surt clarament negatiu, gairebé 14 milions més en fitxatges que no pas en vendes. El següent en aquest rànquing, només d'equips que hagin estat aquests 2 anys a segona, és el Rayo amb 7,9 milions d'euros de despesa. La diferència és que Vallecas n'han ingressat 21,3 en traspassos i el balanç també és de 13 milions d'euros, però positius. I sí, no ens hem tornat bojos. Aquesta és la mateixa categoria on juga el Centre d'Esport Sabadell, un equip fet a cost zero.
No sé si m'ha agradat més el propi informe o el repertori musical que ha escollit Pau Ituri, eh? De veritat, espectacular, un cop més insisteixo, el treball del Pau. Sergi, és veritat que al final aquesta venda de Darwin Núñez per 24 milions al Benfica ho condiciona tot, perquè et dona molts més recursos per trobar més jugadors, per gastar, etc, etc. Però són unes xifres que realment impacten, sobretot perquè nosaltres ho veiem des d'aquí, des de la perspectiva del Centre d'Esports, que ja sabem nosaltres amb quines xifres ens estem movent, i tens al davant avui un Almeria, un tros d'equip, que déu-n'hi-do les inversions que acaba fent.
Clar, és que és veritat que, com dieu, aquesta operació de venda facilita després les operacions de compra, però perquè ens fem una idea, clar, és un autèntic xupinazo. Al final, una venda només d'un jugador, evidentment un jugador de molt nivell que te l'acabava prenent, per dir-ho així, clubs de primer nivell, equival ara mateix, a dia d'avui, a 5 vegades el pressupost del Centre d'Esport Sabadell. Només aquesta operació, la d'un jugador, la de Darwin, no? És lògic que això, avui agafat, algú pot dir, sou molt vantatgistes, heu anat a la temporada on ha passat aquesta circumstància, però és que estem parlant d'aquesta temporada, clar, els números de l'Almeria els situen en aquest rànquing no millor de segona, no. És que és el 5è de tot el futbol espanyol, per darrere o per davant d'autèntiques potències del futbol espanyol de primer nivell. Per tant, al tanto, deia, l'hem sentit ara fa un moment, no, Antonio Hidalgo, dient, a vegades no som conscients de contra què i qui ens estem enfrontant. Doncs jo crec que avui, més enllà del que passi en el partit, és la demostració de contra qui està jugant el Sabadell aquesta temporada moltes vegades.
El millor exemple, sens dubte, el partit d'avui contra l'Almeria. Hem rescatat algun fragment inèdit que no vam poder escoltar ahir d'Antonio Hidalgo. Podem fer el mateix amb el tècnic de l'Almeria, que al final no sé si li veu dir José Gómez.
Li vam posar aquest punt molt autòcton.
Accent portuguès.
El ser portuguès, nosaltres ja directament li vam traduir el nom, o li vam portugalitzar el nom amb motiu del seu país. Bé, sí, tenim alguna coseta de les que no sentíem ahir del tècnic de l'Almeria, sobretot parlant una miqueta de la situació del seu equip, com arriba després d'aquest resultat tan comentat, aquest 0-0 contra el Girona. Recordeu, el Girona, 3 expulsats, van acabar amb 8 els de Francisco, per tant, una situació que se li havia posat perfecta, encefata d'or a l'Almeria per puntuar amb una victòria, i no ho va acabar aconseguint, es va atabalar el conjunt andalús i no va tenir l'encert per poder superar la porteria gironina. Però bé, malgrat aquesta, entre cometes, ensopegada, que es pot considerar així, diu el tècnic de la Unió Deportiva d'Almeria que el nivell d'exigència és tan alt que al final amb això també han de saber treballar, han de saber posar-se en situació, i dintre de tot diu un discurs que segurament sona i molt per aquí per Sabadell. Està considerant que li faltan puntos respecto a la tasca y a los méritos que ha hecho el seu equipo.
Yo creo que deberíamos tener más puntos por lo que hemos hecho en muchos partidos. Eso hablamos ya. Si me pregunta si hemos merecido perder partido de Logroñés y a lo mejor Las Palmas, pues diría que sí, si los demás hemos hecho todo para ganar.
Doncs l'Almeria al final té els punts que té, i a més, Sergi, és veritat, que al final contra el Girona pots empatar, però jugant contra 8, i a més considerant que l'Almeria portava aquesta bona inèrcia, doncs sí que potser va ser com una petita frenada en sec a la bona dinàmica que portava el conjunt andalús.
Tot i així, 4 jornades seguides sense perdre, O sigui, el tanto, perquè és evident que sona molt gros això de no saber guanyar un equip que té 3 homes menys, però al final no s'ha perdut. Fa 4 jornades que no perden, 2 victòries i 2 empats en aquests 4 últims resultats de la Unió Deportiva d'Almeria. Per tant, al tanto, insistim, per potencial, per tot el que vulguem, però també per dinàmica, els números que presenta aquest conjunt de l'Almeria.
I ho dèiem al principi, Sergi, que l'Almeria és un equip que li agrada tenir la pilota. Ja sabem que el conjunt d'Antoni Hidalgo en general també, però per exemple l'altre dia al camp de la Pontferradina el Sabadell no va gaudir de tanta possessió. És veritat que al final els locals tenien aquesta obligació d'intentar buscar retallar distàncies i anar a l'atac, i el Sabadell, doncs, ben organitzat al darrere, doncs va saber gestionar bé el marcador de 0-3 final. No sé quin tipus de partit podem esperar avui.
Doncs que ho expliqui el tècnic de l'Almeria, sobretot quin tipus de Sabadell espera trobar-se davant a la nova Grevalta.
Ellos han jugado con una línea de, bueno, con 5 defensas, pero más un 3-4-3 en último partido, y han cambiado de partido Leganés. Yo no creo que, aunque salgan con 3 centrales, es un equipo ofensivo, porque proyecta ofensivamente sus laterales, sus carrilleros. Los centrales no tienen problemas en ayudar a construir. Y los 3 adelante siempre picando profundidad. Yo creo que y no pierden consistencia defensiva jugando de esa forma.
Sí, com sigui, a priori sembla que veurem un partit entretingut amb 2 equips que al final volen proposar. Sergi, no sé si ens deixem alguna cosa més.
Simplement per modo de recordatori, segur que ho fas després, però bàsicament que el partit és a les 7 del vespre, com ja hem comentat, i que des de mitja hora abans ens hi posem els de Ràdio Sabadell, que avui el futbol ha fet saltar pels aires la graella habitual dels dijous, però en aquest cas, amb motiu d'aquest partit, recordem, de la primera jornada, partit recuperat de la primera jornada. Posem el dia a la primera, ja veurem quan arriba la següent.
I recordem, Sergi, que Juan Ibiza no hi serà per aquesta clàusula de la por, jugador cedit per l'Almeria, i respecte a Xavi Boniquet, Pierre Cornut i Juan Hernández, no sé si tenim alguna novetat així d'última hora que desconeixem.
Sí, doncs això, que quan arribem a l'estadi veurem si hi ha algú que està recuperant o ja directament entra en aquesta convocatòria, que, com ja és habitual també en Antonio Hidalgo, no s'ha fet oficial. Per tant, sortirem de dubtes sobre el mateix terreny, a la mateixa gespa de l'estadi, sortirem de dubtes.
I allà hi seràs tu un dia més, Sergi, privilegiat. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Rematem la prèvia d'aquest Sabadell-Almeria d'avui a les 7 del vespre, escoltant totes les estadístiques que ens acosta la Núria García.
El llibre de registre.
Avui a la nova Creu Alta es veuran cara a cara 2 equips als quals els hi agrada tenir la pilota als peus. Especialment l'Almeria, que és el primer de la Lliga Smartbank en aquest apartat, amb una mitjana del 62,2% de la possessió. El Sabadell és 11è, amb el 50,3%, tot i que a casa la xifra ha pujat lleugerament, 7è amb el 53,3%, mentre que l'Almeria és el segon com a visitant, amb el 59,5%. I la curiositat, els andalusos venen de jugar el partit on han tingut més temps la pilota, davant d'un Girona amb 3 expulsats, un 74,4%, i el centre d'esports de tenir la mínima possessió particular del curs a Pontferrada, amb un 38,5%. Un tret en comú que no trobem ni molt menys en la procedència dels components de cada plantilla. A l'Arlequinada tot just hi figura un jugador estranger, el francès Pierre Cornut. Al conjunt indàlic, en canvi, n'hi ha per triar i remenar. En total 15 futbolistes de fora, 5 més que els segons, que en tenen més, Girona i Mallorca. A més dels espanyols, vesteixen blanc i vermella 4 portuguesos, 2 serbis, 2 uruguaians, un georgià, un nigerià, un argentí, un francès, un belga i un neerlandès nacionalitzat anglès, Arvin Apià. A més, Ivan Batlliu té arrels albaneses i Sergio Aquiemé, equatoguineanes. Nacionalitats de tots colors, però la principal connexió és la ibèrica. 7 dels actuals jugadors de l'Almeria han passat per la Lliga NOS de Portugal: Macaritze, Maras, Petrovic, Carvalho, Samu Costa, Pedro Méndez i Àlex Santellas. El seu tècnic, a més, és el lusità José Gómez. Ell va ser el cinquè tècnic de la temporada passada dels andalusos. Abans, Óscar Fernández de la pretemporada, Pedro Emanuel, Guti i Mario Silva. Gómez només va dirigir l'equip al play-off. Quan ens referim a l'Almeria, també estem parlant d'un equip jove, el que més, de fet, de tota la segona divisió, ha empatat amb el Mirandés amb una mitjana de 24,3 anys. El més veterà de l'11 tipus de Gómez és el porter Macaritze, 30 anys. Però la tònica general és la contrària. Hi ha Jorge Cuenca, que té 20 anys, Sergio Aquiemé, 22, Samu Costa, 19, Fran Villalba, 22, Manu Morlanes, 21, Joao Carvalho, 23, o Omar Sadiq, amb 23. I acabem amb l'àrbitre, un vell conegut d'aquesta temporada. Dirigirà l'enfrontament Josu Galek a Pezteguia. Us sonarà d'haver-lo escoltat recentment perquè va ser l'encarregat de xiular el Sabadell 0, Mirandés 2, de fa tot just unes setmanes. És la segona temporada d'aquest navarrès de 29 anys a segona A. A més d'aquest darrer precedent, ha arbitrat tres vegades més el Sabadell i, a diferència de l'últim cop, el conjunt arlequinat no havia perdut amb ell. Ho tornem a recordar, va ser, per exemple, el col·legiat d'aquell agònic Sabadell 2, Castellón 1, l'any de la salvació a Olot. La seva mitjana de grogues enguany ha baixat respecte a la de la seva carrera, sent aquesta temporada de 4,6, però, en canvi, la de vermelles s'ha disparat fins a les 0,80 per partit.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com. Tota l'emoció de la Lliga SmartBank en directe a Ràdio Sabadell.
Quan es manda el xut, gol,
en cama dreta, atura Ian!
Arriba Néstor, la vaselina Néstor, gol, Alisco, gol.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Aquest dijous, a partir de 6:45 de la tarda i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Unió Deportiva Almeria.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Per sobre de 3:15, el segon tram del programa el seguim dedicant al futbol, però concretament al futbol territorial. Sabeu que actualment només 3 equips de la ciutat poden jugar pel fet de pertànyer a una competició estatal. Són el Centre d'Esports i els juvenils Arlequinat i del Mercantil. La resta, tots aturats, des de la base fins als amateur. I no només és que estiguin aturades les lligues, sinó que entre el toc de queda i totes les últimes restriccions, els equips de la ciutat no es poden ni entrenar. Hem parlat amb els tres tècnics del Segona Catalana, Sabadell B, Sabadellenca i Tibidabo, perquè ens expliquin una mica el seu punt de vista de tot plegat i quins plans tenen per pal·liar tots aquests contratemps. Escoltem primer l'entrenador del filial del Centre d'Esports, Bernat Mosquera.
Nosaltres, aquestes dues setmanes que venen, tenim pensat seguir amb un pla d'entrenament amb els nanos, amb diferents objectius, depèn del dia. Deixem alguna més de flexibilitat perquè puguem fer-ho i a partir d'aquí doncs, ens passen un petit informe del que hem fet o el que hem fet a través d'alguna aplicació que tenim ja coneguda de pretemporada. El que sí que tenim clar és que els nostres jugadors han d'estar el més ben preparats possibles perquè tant en dues setmanes podem tornar com d'aquí un mes com potser el dia de demà el primer equip necessita algun jugador i hem de poder donar aquestes facilitats al club.
Així ho veuen i actuen en el conjunt arlequinat. Anem a veure el punt de vista de la sabadellenca. Jesús Rueda Betis, el tècnic de l'equip, ha assegurat que no tenen cap pla actualment d'entrenaments i, a més, es mostra molt i molt crític.
Yo creo que la federación de una manera u otra lo intentará reanudar lo antes posible, independientemente de si tienen que suspender 20 o 30 partidos. A ellos les va a igual, ellos solo quieren acabar y nada. Yo creo que lo primero, siempre lo he dicho, es la salud y para hacer una competición se tiene que hacer con cierta medida, ¿vale? Por lo menos es un gasto, pero hacer los PCR cada semana como se lo hacen a los de tercera división. Y punto, si quieren continuar, si no, pues nada, cada semana tendrán la misma historia y bueno, ¿que quieren empezar a partir del día 13? Lo vería patético, porque la verdad que después de casi un mes parado, volver a competir. No sé cómo lo harán, pero la verdad es que yo daba por nula la temporada y empezaba cuando todo pasara.
I acabem aquesta ronda escoltant també Dani Leoncio, l'entrenador del Tibidabo.
Nos gustaría, quizás jugando no, pero entrenando sí, al menos un par de días, porque no es lo mismo entrenar individual y fuera del campo que entrenar en el contexto de lo que sería el equipo y en el campo. Creo que está complicado el hecho que se pueda cumplir con toda la competición tal y cual lo tenía planteado la federación. Sí que creo que se debería buscar un plan B de competición, dígase jugar una primera fase y con esa primera fase jugar eliminatorias para ascensos y descensos. Y así de un modo, pues bueno, si empezamos en enero, creo que daría tiempo a finales de julio de cumplir con todo y no tener la temporada perdida. Si se va alargando más, que esperemos que no, pues eso, buscar un modo donde la temporada no quede perdida y podamos competir. Incluso si tuviésemos que estar jugando los meses de junio, julio, incluso agosto.
I el que farem ara serà conversar en directe amb l'entrenador del segon màxim representant del futbol de la ciutat, el Sabadell Nord de Primera Catalana, Pablo Becerril. Com estem? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Pablo, et pregunto una mica en la mateixa línia que els teus homòlegs en els diferents clubs de la ciutat. D'entrada, com esteu encarant aquests dies tan complicats? Teniu algun pla d'entrenaments?
Bueno, doncs la veritat és que no. Jo entenc que tots tenen molta voluntat d'intentar simular al màxim el que és entrenar. Nosaltres considerem que ara mateix els jugadors han de cuidar-se per si mateixos, intentar no guanyar pes, però poca cosa més. No crec que tingui gaire sentit fer abdominals per Zoom, amb tot el respecte per qui vulgui fer-ho, de cara a poder tornar a competir en algun moment. Crec que si ara mateix no es pot entrenar, i a partir d'aquí la responsabilitat individual dels jugadors de saber que són esportistes i s'han de cuidar perquè quan puguem tornar, si és que tornem, doncs estiguin en les millors condicions possibles.
És frustrant, en tot cas, Pablo, per exemple, en el vostre cas, veure que tan sols heu pogut jugar un parell de partits i ja s'ha hagut d'aturar tot de nou. No sé com ho veus tu, creus que es podrà acabar almenys la primera fase de la competició?
No em veig amb la capacitat per fer un vaticini sobre això. Crec que des del món del futbol amateur hem de ser conscients del que som i del nostre pla d'importància dins d'una pandèmia mundial on han mort 60 i escaig mil persones i restar a l'espera, intentar no creure'ns que tot lligui entorn nostre i intentar doncs, ser el més respectuosos possibles amb la gent que ho passa malament des del punt de vista sanitari i econòmic i restar a l'espera.
Veig, Pablo, que tu prens una mica més amb resignació que més aviat des d'un punt de vista crític. Per exemple, escoltàvem ara el tècnic de la Sabadellenca, el Jesús Rueda Betis, que sí que es mostrava això força crític, sobretot amb la federació, amb aquesta intenció, se suposa, que té de que la competició reprengui el més aviat possible. No sé com ho veus tu, això.
No, jo comparteixo l'opinió del Jesús. De tot el meu anàlisi exclou que la federació, perquè crec que el seu paper bueno, no està sent el millor possible. No sóc conscient de si volen prendre el 13, com ha dit el Jesús. Jo ho veig com ell mateix, ho veig una autèntica burrada. És intentar estar a l'esquena a la realitat del futbol, un mes aturats en el qual hem entrenat 4 hores, nosaltres almenys, en aquest mes, i no hem competit cap dia, requereix una tornada molt esglaonada i amb molta paciència, perquè la salut dels jugadors no és només el Covid, també s'ha de mirar per la integritat física, més enllà de la malaltia, de jugadors que han de competir, no poden competir havent entrenat en un mes 4 dies. És impossible.
Està clar. Pablo, des de la federació, no sé si s'us ha comunicat alguna cosa, alguna novetat així en les últimes hores o en els últims dies sobre si tenen alguna previsió.
No, la federació fa comunicats que quan li sembla oportú, després no es compleix cap d'ells, alguns l'han d'esborrar i de més, intentem no avançar res, ni al final això està en mans del Procicat, no està en mans de la federació, i les comunicacions que fa la federació, 99% de les vegades, el que fan és enterbolir encara una miqueta més l'ambient. Per tant, no hi ha cap comunicació, i fins que no es manifesti la Generalitat, nosaltres només fem cas a la Generalitat.
I acabo, Pablo, preguntant-vos per vosaltres, imagino que els vostres plans, doncs, de moment, serà seguir una mica com esteu, a l'espera que des de les autoritats doncs ens donin les novetats de si hi ha més restriccions o, al contrari, si hi ha una mica més de llibertat amb aquestes mesures.
Sí, entenc que dilluns es compleixen els 15 dies i que, per tant, s'han de tornar a dictar mesures. La senyora Vergés ha comunicat fa una estona que, en principi, han de continuar, no sé en quina mesura això afecta l'esport. Bueno, restarem a l'espera i a partir d'aquí espero que quan li toqui decidir a la federació perquè se li doni llum verda des de la Generalitat tingui una mica de consciència que no es pot tornar a competir immediatament s'aixequi l'estat d'alarma ni tampoc amb la situació de poder entrenar una hora, dos dies per setmana si el torn de queda inclús s'allargués fins a les 10 no té cap sentit i això sí que ho ha de gestionar la federació i esperem que miri per la salut del Tom.
Per cert, Pablo, i ara sí que acabo. Per exemple, hem conegut en les últimes hores que en les categories juvenils, per exemple, la Lliga Nacional Juvenil, que sí que tira endavant perquè és de la Federació Espanyola, al final les plantilles podran comptar amb aquests tests ràpids cada 15 dies. És una mesura que, si bé al final no és 100% efectiva, sí que et dona certa seguretat. Aplicar-ho al futbol català amb tants equips, des dels amateurs fins a base, sembla complicat, però una mesura així, la veuries correcta i que donés la possibilitat de que la competició pogués tirar endavant?
Sí, seria una gran mesura. Crec que és del tot inviable poder-la dur a terme, perquè al final Lliga Nacional, Tercera Divisió i Divisió d'Honor Juvenil són molt pocs equips. Si comences a tirar cap a baix, són moltíssims. Seria una bona mesura que crec que no es pot implementar. I ja et dic, crec que des del futbol hem de ser conscients que no podem formar part del problema, hem de formar part de la solució i si no, com a mínim, no agreuja el problema. En les condicions en les que estava el país, jo ho veia molt difícil competir. Si simplement d'aquesta mesura, que ja et dic, veig poc viable, doncs sí, segurament, si cada 15 dies tens la certesa de que tens el grup sense Covid i que no formes part d'aquest problema de propagació, doncs segurament seria una bona mesura.
Doncs veurem què acaba passant al final amb les competicions territorials d'aquí a Catalunya. Pablo Becerril, tècnic del Sabadell Nord, agraïm aquesta estona aquí a l'Hotel Suís d'avui. Una abraçada molt forta.
Una abraçada, gràcies.
Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això, tenim unes ganes de festa, tio? Això és una merda.
Ei, bones, que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura! Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio. Contagia't de Vitamina. De Vitamina.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Hoy me levanto.
Tram final del programa, últimes quatre etapes a la Vuelta a Espanya. Avui els ciclistes estan afrontant la jornada més llarga de l'edició d'enguany, 230 quilòmetres de mitja muntanya entre Mos i Puebla de Sanabria, Castella i Lleó. Un nou dia perquè la victòria pugui caure del cantó de la fuga, com per exemple va passar ahir a Ourense, on es va imposar per segona vegada el belga Tim Wellens en el quilòmetre final amb rampes del 6%. El sabadellenc David de la Cruz va creuar l'arribada amb el grup de favorits i, per tant, defensarà la condició de top 10 per tercer dia consecutiu. Així veu el de l'Emirates l'etapa que estan disputant en aquests moments. Són declaracions a la cadena SER.
Con más de 4.000 metros o 130 kilómetros se va a notar. Por lo tanto, pienso que es una semana que la fatiga ya está acusada porque han sido un principio de vuelta muy intensa y yo creo que va a dar juego.
Doncs veurem si donarà joc i atenció. De la Cruz ja avisava aquí a l'Hotel Suís que una de les etapes que tenia marcades per intentar ser protagonista era aquesta, així que estarem ben pendents. De moment, l'últim que sabem és que hi ha una fuga d'un bon grup de ciclistes, però entre ells no hi és el sabadellenc. El ciclista d'Espronceda, en tot cas, ha parlat precisament de les seves ambicions en aquestes últimes quatre jornades que resten.
Voy a intentar ir a por una mixta etapa y luego pues estar lo más alto posible en la clasificación general, pero sí que me gustaría ganar una etapa aquí con esa idea, vamos.
De la Cruz, recordem, segueix desè a 9 minuts i 23 segons de Primoz Roglic a la general. L'eslové manté el mallot vermell amb 39 segons d'avantatge respecte a l'equatorià Richard Carapaz.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I fem un apunt molt ràpid de waterpolo després que, com sabeu, es decidís tirar endavant amb les lligues malgrat l'oposició d'alguns clubs com el Natació Sabadell i totes les restriccions que s'han imposat aquests dies. En tot cas, l'Astralpool s'ha posat al dia a la divisió d'honor masculina. Els homes de Quim Colet van golejar i l'Etxell de Canària a Calllong per 21-6 i ja lideren el seu grup empatats a dues victòries amb el Barceloneta. El pròxim partit del masculí serà dissabte a la piscina del Mataró, mentre que el femení es desplaçarà a Madrid per enfrontar-se al Boadilla.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Obrim ara un extens bloc d'handbol, començant per la primera nacional i un OAR Gràcia en clara línia ascendent. Tres victòries seguides encadenen els de Gerard Gomis, l'última molt meritòria davant el Granollers B, i ara toca desplaçament a la pista del Sant Joan d'Espí, un equip, el del Baix Llobregat, que ha agafat el camí contrari dels graciencs. Va començar amb una derrota a casa contra la Roca i una victòria sòlida que el Balzac contra el Creu Alta, però des de llavors, tres desfetes consecutives. Aniol Picola, jugador de l'OAR, té previst quin tipus d'equip es trobaran.
Vam fer un partit de pretemporada contra ells i ens vam trobar el que ens esperàvem. Un equip similar al que entenen, el que porten tenint les passades temporades, amb dos o tres jugadors que despunten.
Ja sabeu, perquè ho hem anat repetint aquí a l'Hotel Suís, que l'OAR Gràcia ha patit força canvis enguany i que era evident que requeria un temps d'adaptació per acoplar totes les peces. S'han disputat tot just 5 jornades, però sembla evident que l'equip està donant amb la tecla. El que sí que està clar és que un partit dels verd i blancs és sinònim de veure molts gols. Tot i ser tercer la classificació, el Gràcia és el cinquè equip del grup D que més encaixa de mitjana, amb més de 29 gols en contra, però és també el que més xuts transforma, amb gairebé 31 dianes per enfrontament. Picola creu, en tot cas, que al final l'important és seguir sumant triomfs.
La nostra feina serà la mateixa de sempre, intentar sumar dos punts quan anem a casa fora, o sigui, com a visitants, i, però un equip que, vull dir, que no té res en especial per nosaltres, senzillament un altre equip que hem de seguir sense perdre aquests dos punts i estar res més.
Aquest Sant Joan d'Espí, o el Gràcia Sabadell, es disputarà dissabte a les 6 de la tarda al poliesportiu Salvador Gimeno. I també en aquesta primera nacional torna a jugar per fi el Creu Alta Sabadell en vol. Dues jornades s'han perdut els arlequinats per culpa del confinament que s'ha hagut de sotmetre a la plantilla per un cas positiu. El primer dels partits contra el Palau Tordera encara no té nova data, però sí es coneix ja el del segon, el que havia de tenir lloc el passat cap de setmana a Sant Quirze. Finalment es jugarà d'aquí a dues setmanes justes, el dijous dia 18, a 8:15 del vespre. Abans, però, el futur més pròxim ens porta aquest diumenge, quan passin 5 minuts de les 6 de la tarda a Cal Balzac, arrencarà el xoc entre el Creu Alta i el Sant Esteve Sesrovires. Sergi Cifré, entrenador dels creualtencs, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sergi, aquest horari és perquè el partit es televisarà per la xarxa. És això una motivació extra o potser et dona una mica més de nervis?
No, vull dir, per nosaltres serà el mateix, ens fa més aviat il·lusió que més nervis, vull dir que per nosaltres perfecte.
I ja era hora, després d'estar fora dos caps de setmana, que poguéssiu tornar a jugar. Hi havia això, moltes ganes, imagino, no?
Home, doncs sí, amb moltes ganes, perquè ja no és no jugar, és no poder entrenar, que també ens agrada molt. Llavors això també ho trobàvem a faltar i aquesta setmana ha sigut molt, molt bona l'entrenament.
Ara que dius això, Sergi, des de quin dia heu pogut tornar als entrenaments?
Doncs aquest dilluns ja vam tornar a entrenar.
Uh-huh. Entre el toc de queda i el tancament d'instal·lacions, no sé com ho esteu duent, no sé si heu hagut de canviar molt els plans que teníeu inicialment.
Bueno, el nostre horari és totalment diferent, ara estem entrenant de 7 a 9 del vespre, tots per problemes laborals doncs ens costa arribar, evidentment no podem ser més de 12 a 13 per entreno, però bueno, ja és el que toca.
No, et deia, Sergi, que pel partit d'aquest diumenge hi haurà jugadors que ni tan sols s'hauran entrenat aquests dies.
Exacte, sí, perquè hi ha jugadors que avui serà el primer entreno que faran després de tot el parón, però bueno, és el que ens toca, som conscients i a partir d'aquí intentarem fer-ho màxim. A part d'altres jugadors que ens falten, que durant el confinament un familiar seu també va donar positiu, llavors estan aïllats, però bueno, sort per no estar entrenant que no ens ha afectat aquest segon cas.
Sí, sí, déu-n'hi-do el panorama que estem vivint també en el món de l'esport sabadellenc. Entre unes coses i altres, encara estàveu amb aquest procés d'adaptació i aquestes jornades suspeses que van venir aquests últims dies, no? Amb tot això esteu coers amb 0 punts. És una classificació, és veritat, enganyosa al final, però no sé si això pot portar una mica de pressió al vestidor quan allò, entres a internet, mires la web de la federació i veus el creu alta a baix de tot.
Sí, home, veus l'últim, amb tots els partits que has jugat en vermell perquè has perdut, dels pocs que has jugat, perquè només hem pogut jugar 3 partits, i sí que és una miqueta de pressió i tenim ganes de guanyar, però bueno, ja sabíem que seria un any difícil, que a nivell de competició ens costaria, però bueno, seguirem entrenant i seguirem lluitant.
I enfront tindreu aquest diumenge, Sergi, un Sant Esteve Sesrovires que tot just ha sumat 2 punts, és a dir, que tampoc tenen molt millor panorama. Jugant a casa, jugant a Cal Balzac, ho veus com una oportunitat propícia per començar això, a sumar o aconseguir la primera victòria?
Doncs sí, qualsevol partit és bo i aquest més encara. Vull dir, amb ganes no ens faltaran segur.
Doncs Sergi Cifré, entrenador del Creu Alta Sabadell Handbol, t'agraïm també aquests minuts a l'Hotel Suís avui i que tingueu moltíssima sort aquest diumenge contra el Sant Esteve Sesrovires, a veure si arriba la primera victòria a Arlequinada. Una abraçada, Sergi.
Moltes
gràcies. I tanquem el bloc d'handbol amb l'Or Gràcia Femení, que tindrà una oportunitat d'or per aconseguir els primers 2 punts de la temporada a plata. El dissabte a les 5, l'equip verd i blanc visitarà la pista del club Almassora, que és penúltima a la classificació, amb només una victòria. Les gracienques són últimes, i per sobre d'elles hi ha un grup de 4 conjunts, entre ells el castellonenc, que se situen amb aquests 2 punts. La possibilitat d'enganxar-se a aquest tren passa per guanyar aquesta jornada i Clàudia Marrugat, jugadora verd i blanca, confia a aconseguir aquesta victòria.
És això, que cada partit ens està servint per aproximar-nos una mica més i la setmana que ve podria ser un bon cap de setmana i un bon partit per sumar els 2 punts.
I tot i jugar fora de casa, la jugadora gracienca afirma que el triomf arribarà quan hagi d'arribar, però les jugadores no perden les ganes. Les verdiblanques encara no han pogut estrenar el caseller de punts aquesta temporada després de 5 partits disputats i un ajornat pel positiu diagnosticat fa unes setmanes. El retorn a l'equip de l'afectada és motiu d'il·lusió per Marrugat, que espera que es faci notar la pista.
Esperem que el positiu, per exemple, ja torni a incorporar-se a l'equip i això ja es notarà a l'hora de rotacions, que necessitem una mica de més de primeres línies i és una jugadora important, per tant, jo espero poder comptar amb ella i que es noti a la pista.
Per tant, recordem, dissabte a les 5 al pavelló municipal de la Garrofera, a Castelló, les gracienques busquen la primera victòria de la temporada per enganxar-se a la Lliga i poder sortir del pou.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I en futbol sala, la piconadora ofensiva del Club Natació Sabadell torna a jugar a casa per segon partit consecutiu. Amb 20 gols en 2 jornades, els de Borja Burgos esperen seguir augmentant aquesta xifra contra el futsal Lleida. De moment, el club és l'únic equip del subgrup 3B de segona B que ha guanyat els 2 partits que ha jugat. Demà passat hi haurà davant un conjunt al lleidatà que tot just s'estrenarà aquesta temporada al Pavelló Nord després de dos ajornaments, l'últim per un positiu del Salou. Així analitza el tècnic Borja Burgos al partit.
La primera jornada no van jugar per una infecció de Covid en la seva plantilla. I bueno, l'únic que sabem és que han tingut un parell de baixes. Per mi, una important, que és la d'Iñaki, que és un jugador molt decisiu. Però poqueta cosa més. Jo espero un equip, un bloc sí que molt semblant al de l'any passat. Crec que és un equip que surt molt bé en transició, que és difícil de guanyar, que competeix molt bé, té un bon 5 contra 4. Preparar bé el partit i intentar sumar 3 una altra vegada. El que et comentava, la Lliga és la que és i hem de sumar sí o sí tot el possible perquè serà molt important segur al final.
Des del club s'insisteix, aquest any és determinant no despistar-se i evitar deixar-se punts pel camí amb aquest sistema de lliga de dues fases i arrossegament de punts. Ho recorda el tècnic Borja Burgos.
El més important és ser regulars i que tots els punts aquest any són importants perquè els acumules per la segona fase i al final això et fa que poder un partit que pots a priori que no passa res per punxar dos punts o tres punts, poder no per classificar-te entre els quatre primers, però és probable que sí que et costin cars per aquesta segona fase. I si volem estar allà dalt, no queda un altre que intentar sumar tots els punts possibles.
I a l'altre subgrup, el 3A, l'Escola Pia torna a l'acció després del vibrant empat contra el Martorell a 5 i ho fa visitant la sempre complicada pista del Cerdanyola que es va estrenar el cap de setmana passat, perdent de forma ajustada a Calvià. Pol Viada és conscient de la dura batalla que s'espera al Guiera.
Són uns partits ja que sabem com van, són partits durs, és un equip amb un altre cop amb molta experiència, amb jugadors amb moltíssima qualitat i sabem que allà ens costa moltíssim jugar. A veure si podem treure algo positiu, fer una bona setmana d'entrenaments i anar allà a intentar buscar alguna cosa. Vull dir, allà ens costa molt, però bueno, la intenció és anar a guanyar tots els partits.
Així ho recorda el jugador Escolapi. Veurem on s'acaba situant la renovada Pia, però amb actuacions esperançadores com la de l'altre dia no seria cap sorpresa veure-la lluitant per les primeres posicions. Igual que el Cerdanyola, un altre dels conjunts cridat a lluitar per objectius ambiciosos.
Ells tenen un equip que està fet per pujar de categoria, crec jo. Han fitxat els jugadors molt bons, més els que ja tenien. Llavors el seu objectiu ha de ser pujar.
Dissabte, com és habitual, doble ració de futbol sala de segona B a 2:15 al Pavelló Nord, natació Sabadell, futsal Lleida i a 7:45 Cerdanyola, futsal Pia.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I abans de tancar el programa, una última hora, el Centre d'Esports Sabadell i Banc Sabadell presentaran aquest divendres, és a dir, demà, la renovació del seu acord de patrocini. L'acte tindrà lloc a 9:15 del matí a la sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta i servirà per presentar aquest acord que converteix l'entitat financera com a patrocinador principal del club. I assistiran personalitats com Esteve Calzada, el president del Centre d'Esports Sabadell, Bruno Vall, el director general del club, Joaquim Badia i Jordi Guarj, membres del Consell Assessor del Sabadell, Xavier Comerma, sos director general i director territorial de Catalunya del Banc Sabadell, Gabriel Martínez, el sos director general i director de Comunicació i de Relacions Institucionals, i Benet Heredia, director regional de Banc Sabadell al Vallès Occidental. Ràdio Sabadell, evidentment, assistirà en directe a aquesta roda de premsa i demà podreu escoltar aquestes paraules, sobretot del president Esteve Calzada i del director general Bruno Valle. I demà divendres a l'Hotel Suís amb el Pau Vituri, doble ració del Centre d'Esports amb la ressaca d'aquest Sabadell-Almeria d'avui i, evidentment, també fent la prèvia del partit de diumenge davant el Màlaga. I, a més, totes les reaccions que us hem explicat ara d'aquest acte de presentació per la renovació de l'acord de patrocini del Banc Sabadell amb el conjunt arlequinat. També farem la prèvia del Sabadell juvenil amb la segona jornada Divisió d'Honor. Els de Mic Lladó jugaran al camp del Nàstic de Tarragona i de la mateixa forma ho farem també del Mercantil, que després de veure com s'ajornava la seva estrena la setmana passada contra el Girona B, debutarà a Lliga Nacional rebent el Badalona. Hi haurà també espai pel waterpolo abans de disputar-se la jornada de Divisió d'Honor masculina i femenina o per De la Cruz, a veure si té protagonisme o no en l'etapa d'avui a la Vuelta. Moment de tancar les portes de l'Hotel Suís. El Toni González, que ha estat a les vies de so, us envia una abraçada enorme i també us l'envia servidor, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa. Ja ho sabeu, avui a les 7
Sabadell-Almeria a la nova Creu Alta des de mitja hora abans. Els del Sabadell en joc que s'hi posaran en directe i demà a partir de les 2 del migdia més Hotel Suís amb totes les reaccions, amb tota la ressaca que ens deixi el duel d'aquesta jornada 1 de la Lliga Smartbank i evidentment també fent una ullada en la prèvia del partit de diumenge contra el Màlaga. Res més, una abraçada molt forta, que ho passeu bé.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.